Avui a l'antena dels 5 minuts més us volem parlar de les conseqüències de portar una persona al límit. En quin àmbit? Doncs en el món de l'estafa. En el món de l'estafa hi ha moltes maneres d'operar i una d'elles, la de portar la persona fins a nivells insospitats, és una de les que més s'utilitzen, malauradament. D'això en volem parlar avui amb la Marina Domènech, responsable de l'Oficina de Relacions amb la Comunitat dels Mossos d'Esquadra de la Garrotxa. Què tal, Marina, com estàs?
Bon dia. Hola, bon dia.
És molt habitual això de portar les persones al límit perquè cometin estafes? És a dir, si no arribem a aquest punt, l'estafa no s'acaba cometent?
Sí, és una manera habitual, tornem sempre, perquè bueno, portem a la persona a un punt en el que es bloqueja, aleshores doncs, no té manera de pensar en el sentit comú que habitualment ho faria.
Clar, perquè a vegades quan sentim, i ara explicarem un modus operandi d'aquest estil, des de la reflexió i estan tots tranquils, penses això no pot ser, no? I no s'entén si la persona no està en un estat d'estrès molt, molt elevat, que a més, ara la Maria ens ho explicarà, però està estudiat, molt estudiat aquest tipus d'estafes, no?
Doncs sí. Sí, perquè l'estafador disposa de dades de l'empresa, en aquest cas, posem que és una empresa, disposa de dades que es poden treure fàcilment per internet del gerent, del responsable, dels horaris, de com funcionen, en definitiva. Val? Si, per exemple, doncs, sap com funcionen, sap la franja horària on hi ha més personal o menys personal, truquem en una franja horària en la que hi ha pocs treballadors, tenim unes dades ja, nosaltres ja tenim coneixedor, ja som coneixedors d'unes dades i ens podem presentar, per exemple, doncs una persona responsable de, bueno, doncs d'un telèfon, d'agafar el telèfon i de gestionar les poquetes coses que pot haver-hi un dissabte o un divendres a la tarda, doncs ens truca una persona i ens manifesta o ens pregunta pel gerent. Ens diu el nom del gerent, això ja ens dona confiança.
Clar.
Fiabilitat. Val? Per què? Perquè ens creiem que la persona que ens està parlant realment vol parlar amb el gerent.
Uh-huh.
Tot comença així. A posterior, i tenint en compte doncs, que no queden masses treballadors, doncs ens manifesta, per exemple, que s'ha d'entregar un paquet. Això va passar molt quan vam tenir el Covid, la pandèmia.
Sí.
Això passava a les farmàcies o a empreses que portaven material. Doncs ara passa amb, bueno, doncs amb qualsevol altre material, depenent de l'empresa que sigui. Doncs, bueno, doncs la qüestió seria, tinc un paquet per entregar i bueno, doncs ens manen la pressa. Comencen doncs, dient-nos que tenen un paquet per entregar.
Uh-huh. Moltes vegades es fan, hem vist altres casos que es fan passar per proveïdors propis que existeixen de la pròpia empresa i per tant donen credibilitat, no? Si és algun proveïdor habitual del que sigui, jo havia llegit alguns casos que fins i tot s'arribava a dir això, no? Si tens, com més dades tens de l'empresa que vols anar a estafar, més fàcil és fer un discurs creïble que el que t'agafa el telèfon se'l cregui.
A més, tampoc és tan estrany ara que un dissabte al matí o fins i tot un diumenge et portin un paquet a casa.
Exacte.
No, clar.
Exacte.
Clar. Ara és més senzill.
La persona que agafa el telèfon, doncs bueno, ja tenim què ens ha dit el nom de l'empresari, del gerent, del responsable, doncs bueno, això ens dona fiabilitat. Evidentment ens diu que hi ha un paquet per entregar, sí, bueno, doncs que ja estic aquí jo, ja obro la porta. Aleshores, aquí comença com una mena de pressió, Hem d'entregar un paquet, ens adonen tot tipus de dades, perquè nosaltres continuem confiant, ens adonen un número de referència, ens adonen un número de bultos, ens especifiquen concretament què va dins de cada paquet, sí? I pot ser que en aquell moment doncs, la trucada doncs, no s'escolti bé o es talli immediatament, perquè nosaltres no tinguem temps a trucar a ningú, a demanar, a preguntar, ens torna a entrar una altra trucada, en la qual doncs, ens diu, mira, que sóc el transportista, que porto tants bultos, els que prèviament ens han dit, tens el número de referència que nosaltres hem apuntat, que la víctima ha apuntat, sí, el número de referència és aquest, ostres, doncs el transportista ben empipat, doncs manifesta doncs, que no pot entregar aquests bultos si no es fa efectiu la resta de pagament. Val?
Vale. Un transportista que és un còmplice.
Exacte,
És a dir, que aquí hi ha doble, hi ha una estafa que es fa per dues bandes, el transportista és còmplice, però la persona no ho sap i entenc que tot deu anar amb molta urgència, no?
Tot amb molta urgència.
I a la vegada,
I a la vegada, Torna a trucar a la primera persona, sí, i com que les comunicacions no s'escolten de manera fluida, li demana el seu número de mòbil. Escolta, deixa'm el teu número de mòbil, així es podem parlar, vale.
El número de mòbil personal de la víctima.
Personal de la víctima.
Clar.
Ok. Doncs ara, truca el número personal de la víctima al primer interlocutor i continua la conversa. Vale, doncs no està el gerent, no? Per exemple, doncs, però jo t'he d'entregar concretament aquest paquet. Immediatament es rep segona trucada al telèfon inicial, al fixe del transportista que està apretant, val? Està apretant, doncs, que aquest paquet s'ha d'entregar i s'ha de fer el pagament, sí? I aquí, doncs, és el que comentàvem, sí? Portem a la persona al límit, no? Tenim unes comunicacions que no són fluïdes. Ens sona el nostre mòbil personal perquè hem passat el número i estem parlant amb el primer interlocutor. El telèfon de l'empresa també ens truca el transportista, que clar, que està ben empipat perquè no s'ha fet el pagament i, bueno, total, que hi ha
aquí... I trucades que es tallen constantment.
Exacte, exacte. Però que no es tallen lo suficientment com perquè aquesta persona pugui buscar una persona que l'ajudi, posar-se en contacte amb un responsable,
correcte.
Si és pressió...
I la persona es va estressant, no? Perquè un s'estressa més en un àmbit laboral en el que, encara que no sigui de la teva responsabilitat, tu has de respondre. Si estàs allà és perquè has de respondre aquestes coses. Per tant, la persona es va estressant i suposo que a més en alguns casos deu haver-hi, fins i tot entenc que amenaces de, si no... O sigui, aquesta urgència i si no hi ha...
Una penalització.
Si això no es resol, hi haurà un problema per l'empresa pel qual després tu ja t'espavilaràs, no?
Correcte.
Cosa que encara posa més pressió
més
al treballador.
Pressió encara. Exacte. I això encara que us sembli rocambolesc, doncs passa.
I funciona.
Portem a la persona al límit, aleshores li deixem la responsabilitat amb ella, no? És que si no pagues, que és el que comentes tu, doncs hi haurà una penalització, sí? Més nervis, doncs què he de fer? Val? Doncs tant quan va passar la pandèmia, va passar, és que m'ha vingut al cap perquè eren doncs, bueno, doncs guants, mascaretes, històries que eren necessàries.
Sí.
Que a vegades doncs, l'empresa diu, ostres, això és necessari.
Clar.
És necessari, i jo què puc fer? Doncs hi ha moltes persones que ho han arribat a treure dels seus propis diners.
És a dir, que els estafadors demanen, bé, doncs si no ara no hi ha aquests diners o no saps el què, pago tu i l'empresa ja t'ho passarà.
Exacte, i ofereixen tot tipus de facilitats. O sigui, un cop ja tenim el problema, ja tenim la persona estressada, oferim que el pagament es pugui fer per Bizum, per transferència, per cupons d'enviament de diners...
Tot no registrable després,
Ah, exacte. Val? A posterior d'això, doncs, també tenim que hi ha diverses persones que participen, el transportista, l'inicial, el representant de l'empresa de seguretat, de l'empresa de subministrament de material, del que sigui. Què passa? Doncs que, evidentment, la persona amb l'únic desig d'ajudar i de col·laborar, doncs, acaba fem coses que no ha de fer, que tornem doncs, al que sempre parlem, que al cap i a la fi ens estafen perquè nosaltres estem donant aquests diners. Sí? O sigui, què fem? Doncs fem aquesta transferència, fem aquest Bizum o fem el que ens estiguin demanant en aquell moment.
Si la persona que enganxen, perquè hi ha molts casos diversos, té accés d'alguna manera, que ells no ho saben, es prova a diners de l'empresa perquè és algú que està també treballant o amb administració o amb el que sigui i pot fer transferència, doncs la fa, si no la paga ell, si no busca els diners. És a dir, s'acaba pagant uns diners que després desapareixen. No?
Desapareixen. Hi ha vegades que s'ha donat el cas que hi ha víctimes que desconfien. I diuen, ostres, és que jo no me n'enfio de fer una transferència. No te preocupis, entenem perfectament que tu no et doni fiabilitat, però mira, doncs ho podem fer per Bizum, que queda el telèfon registrat i que... O mira, pots sortir i pots fer aquest pagament d'aquesta altra manera. Sí, que d'alguna manera també són comprensius i diuen, vale, doncs no facis això, fes això o altre, que és igual de dolent en una cosa com l'altra, però és com una mena de...
Sí, bueno, en el fons com sembla que t'ajuden, no?
Exacte.
I llavors un s'ho creu.
I tot això és via telèfon.
Tot això és via telèfon.
O sigui, no hi ha ningú presencialment en allà que intimidi, a més, eh?
Ningú. Tot és, pot començar per un WhatsApp o, en aquest cas, el que estem parlant ara, doncs avui, doncs és mitjançant una trucada de telèfon. Una trucada de telèfon, després una altra trucada.
Sí.
I fins on pot arribar això?
Fins a on la víctima vulgui, una vegada més.
Clar.
Si la víctima... És que a vegades sap molt greu, perquè la víctima, al cap i a la fi, el que vol és ajudar.
Clar.
És un treballador que possiblement sigui dels últims treballadors de l'empresa perquè està treballant el divendres a la tarda o el dissabte, sí? I amb el seu afant d'ajudar, de no perjudicar l'empresa i de col·laborar dintre del possible, doncs és en el moment en el que cau.
Clar.
Però hi ha un estudi previ d'aquesta empresa?
Sempre hi ha un estudi previ quan nosaltres estem trucant per telèfon i tenim dades. En aquest cas, sí. En aquest cas no és algú aleatori, a veure, aviam si cau. No, és, nosaltres ens hem pres la molèstia de saber qui és el gerent, de saber els horaris, de saber informació d'aquesta empresa.
I aleshores l'estafa com a tal s'acaba sabent, entenc, quan finalment la persona contacta o es troba amb el responsable de l'empresa i li diu, això no era així, no?
Sí, clar, depenent, perquè clar, com que no és una denúncia que tenim d'això, sinó n'hi han diverses, doncs hi ha qui ho ha aturat i ha dit, això no m'agrada i no ho veig clar. I com que no ho veig clar, no ho faig.
Clar.
Val? Jo tampoc sóc responsable de que l'empresa se n'hagi oblidat de fer un pagament. Això seria el coherent. A veure, és la meva responsabilitat fer aquest pagament? No.
No.
Doncs aleshores no el faig.
Clar.
Si una persona se n'ha oblidat, doncs em sap greu, si m'ho demana perquè és el meu cap i m'ha donat unes directrius on evidentment les meves esquenes quedin cobertes, faig el que faci falta. Però clar, tot així d'improvís és el que comentàvem. Però clar, com que em porten al límit, jo no tinc aquesta capacitat de raonament.
Clar, clar. En aquell moment, entre amenaces i estrès, bé... Tots sabem que el,
i bona voluntat.
El cervell es bloqueja i automàticament vol sortir de la situació i intenta fer el que pot. No?
I tenint en compte això, com actuen les empreses habitualment en aquests casos? Perquè, clar, al final el treballador ho ha intentat fer amb la seva màxima bona voluntat possible, no?
Un cop fet a l'estafa, vols dir?
Sí, clar. Clar.
Home, jo suposo, i ho dic sense tenir-ne coneixement, suposo i espero que bé quan es veu que la persona no ha tingut
clar,
cap
clar.
mena de maldat, sinó que tot el contrari.
Clar.
Que ho ha fet, doncs, en fi de bé i intentant posar la seva voluntat perquè allò, doncs, no portés un problema, un greuge a l'empresa.
Clar. Clar, aquest tipus d'estafes que ens poden semblar també com, ostres, no? Passa més sovint del que ens pensem. Marina, clar... S'ha de tenir en compte i s'ha d'explicar com estem fent ara perquè pot passar i un no donar-se i pot passar segurament que n'hi deu haver-hi que no arriben a denúncia, no? Després.
Sí, jo crec, bueno, quan es tracta d'empreses sí, perquè evidentment si tu tens una empresa, ets el gerent, vens i hi ha hagut t'has trobat amb un cas com aquest, evidentment hi haurà una denúncia, però quan són particulars, com el que parlàvem, o quan hi ha sentiments de pel mig o quan hi ha altres missatges al telèfon, que són més privats, que nosaltres decidim si ho denunciem o no ho denunciem, clar, jo crec que aquí es queden molts en l'aire, que per vergonya o per, digueu com vulguis, doncs no es denuncia.
Clar, clar, clar. I recordem que la primera, que una de les opcions en el cas d'empresa també, és demanar a la pròpia persona que ho pagui ella.
Clar.
I aleshores aquí pot haver-hi el cas que hi hagi algú que ho acabi pagant, no?
Evidentment, aquí, com que jo no ho sé en aquest cas,
clar,
perquè clar,
clar
el que
clar.
Facin les empreses en aquest cas després d'una estafa, clar, pot ser tant una cosa com l'altra.
Marina Domènech, t'agraïm que ens hagis acompanyat un dia més i t'esperem un altre dia perquè ens portis més casos que ens serveixin com a prevenció perquè no es repeteixin situacions com aquestes que evidentment no són agradables per ningú. La Marina Domènech és la responsable de l'Oficina de Relacions amb la Comunitat dels Mossos d'Esquadra a la Garrotxa. Fins la propera, gràcies.
Fins la propera, gràcies a vosaltres.